El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La propietat intel·lectual, ja sigui l'autoria d'alguns documents, d'alguns invents i d'alguns avenços científics, és un dels aspectes que darrerament està molt d'actualitat per les vacunes que han d'aconseguir acabar amb el coronavirus. Hem sentit com l'Organització Mundial del Comerç debatia sobre les patents de les vacunes per poder-ne facilitar la producció arreu del món, o com entitats com Amnistia Internacional demanaven una moratòria d'aquestes pacients durant un temps concret per estendre-les a tots els ciutadans. Però avui parlem de la propietat intel·lectual, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta propietat intel·lectual i industrial, una commemoració que ja fa mig segle de vida que se celebra, i comencem parlant-ne amb la Susana Navas, que és catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Què hem d'entendre exactament com a propietat intel·lectual industrial?
Són dues coses diferents. La propietat intel·lectual intenta protegir aquelles creacions que pot crear o pot dissenyar una persona, i la propietat intel·lectual són creacions que tenen una aplicació industrial, que en el cas de la propietat intel·lectual no requereix.
Uh-huh. Per tant, la propietat intel·lectual pot ser d'una idea que no s'acabi, per dir-ho d'alguna manera, que no tingui capacitat industrial, no? Ja sigui un llibre, no? Una cançó, etc. I l'altra seria el que coneixem també com a patent, no? En aquest cas.
Com a patent, com a disseny industrial, com a marca, hi ha diferents regulacions. I, en canvi, a la propietat intel·lectual se centra en la creació humana sense aquesta necessària aplicació industrial.
I quines diferències hi ha a l'hora de tractaments en les diferents legislacions arreu del món? Hi ha una legislació marc que les englobi a totes? Cada país té una legislació diferent que estableix també com funcionen aquestes patents, per exemple, o aquestes creacions?
Sí, nosaltres tenim a Europa, que la seva mitjançant directiva s'ha anat harmonitzant els ordenaments jurídics interns de cada estat, tot i que no és una harmonització plena. I després està el que seria Estats Units i Xina, no?, que tenen una regulació diferent a la nostra. En el cas de la propietat intel·lectual, que és el tema o la matèria que jo tracto més, el copyright americà és diferent al dret d'autor europeu. Llavors, sí que hi ha diferents, però hi hauria aquestes tres grans, diguem-ne, legislacions mundials, per entendre.
I amb quines diferències? És a dir, quina diferència hi ha entre el copyright i els drets d'autor, per dir-ho d'alguna manera?
Per exemple, una essencial és que en el dret d'autor europeu reconeixen els drets morals de l'autor, aquelles facultats que vetllen perquè es respecti la paternitat de l'obra, es respecti la seva integritat, ell decideixi divulgar una obra. En canvi, aquestes facultats no existeixen en el copyright americà. Una altra, per exemple, diferència, ara que es parla molt de la intel·ligència artificial, és que en el dret d'autor europeu és un dret d'autor centrat en l'home, el creador de ser un home, no pot ser una màquina. En canvi, ara es planteja si les màquines basades en intel·ligència artificial poden crear, i el copyright americà, per exemple, hi ha articles que preveuen aquesta possibilitat, ni que sigui indirecta, de que una màquina pugui crear obres.
I pel que fa a la protecció que té sobre la persona que crea, és a dir, no sé si les legislacions són diferents, per exemple, perquè imagino, no?, un investigador que treballa en una empresa i crea sota aquest paraigües d'aquesta empresa, no? Aquesta patent és de l'investigador o és de l'empresa?
Jo, en el cas de la propietat intel·lectual, les creacions que pugui fer, per exemple, un programa d'ordinador, perquè els programes d'ordinador no es patenten, sinó que són creacions per propietat intel·lectual, accedeix a una presumpció de cessió dels drets de la persona que recerca o que treballa per aquesta empresa a l'empresa, que és qui exerceix els drets.
Per sempre, és a dir, si l'investigador marxa de l'empresa, diguéssim, aquesta creació és de l'empresa.
Sí, el que passa que pot haver acords de confidencialitat o d'exclusivitat, depèn de cada cas concret.
Aquesta propietat intel·lectual dura per sempre?
Aquesta propietat intel·lectual no dura per sempre, dura a la vida de l'autor i, com a regla general, 70 anys després de la seva mort, i després ja entra el que es diu el domini públic. El domini públic vol dir que es pot fer ús per tothom d'aquelles obres, però sempre respectant la paternitat i també la integritat d'aquesta obra.
Per tant, no hi ha, per dir-ho d'alguna manera, una herència en aquest sentit? No, no l'hereten els seus descendents?
Els successors sí que hereten durant aquests 70 anys després de la seva mort i podran exercir els seus drets econòmics, però no quan s'acabin aquests 70 anys. Un cop acabin aquests 70 anys ja passen al domini públic. El que poden fer els hereus en aquest cas o institucions que tinguin un especial interès és protegir o que intentar que es respecti l'autoria i la integritat d'aquesta obra, perquè nosaltres podem fer servir una obra del domini públic, però no la podem transformar afectant a la integritat i la d'aquell autor, no? I també afectant la reputació d'aquell autor.
Entenc que això, per exemple, en grans clàssics de la literatura, amb grans pintures, etc., és més fàcil de garantir, potser, que avui dia, que moltes de les nostres propietats són a la xarxa perquè les pengem, perquè les compartim. El repte de futur serà més complicat en aquest sentit?
Bueno, de fet, ja ho és. Tenim una directiva recent del 2019, que encara hem d'incorporar a l'ordenament jurídic espanyol, que precisament preveu tot el tema en relació a les xarxes, als proveïdors de serveis de la informació i la mineria de dades, i evidentment es plantegen reptes, sobretot perquè s'ha de conjugar també la inversió en creacions amb els drets de les persones que creen, i això no és massa fàcil.
Clar, perquè, per exemple, quan nosaltres pengem un text a les xarxes socials, imagina't que som autors de poemes, no?, i pengem un text i el compartim, per exemple, al nostre Facebook amb el nostre nom i cognom, vol dir que aquell text automàticament és de la nostra autoria o que el pot utilitzar algú altre i, per exemple, passar-lo a la seva autoria i que jo no tinc cap dret sobre aquest text? He de fer alguna cosa perquè aquest text tingui aquesta garantia?
Des del moment de la creació ja ets l'autor, ja és la persona, ja ets autor d'aquella obra, sempre que aquesta obra reuneix el requisit de l'originalitat, perquè només es plegegen obres que siguin originals.
Uh-huh. És a dir, si jo m'he inspirat i he plagiat, ja no em servirà, per dir-ho d'alguna manera.
Una cosa és inspirar-se i una altra cosa és plagiar. Uh-huh. El plagi és un delicte. La inspiració pot ser, tu pots inspirar-te, crear una obra diferent o inclús una obra derivada, però el fet que jo la posi en la xarxa, la comparteixi, no vol pas dir que tu perdis l'autoria i que cap altra persona, sense el teu permís, pugui fer ús d'aquella obra que has posat en xarxa.
Mm-hmm. Per tant, tot aquest repte, perquè a més és, a l'entorn de la xarxa també és difícil controlar, no?, què fan amb cadascuna de les teves pròpies creacions, no?
Sí, és difícil, i això n'ha de ser conscient la persona que posa en xarxa una obra, no?, que podria ser una fotografia mateix.
Clar, és que les fotografies en pengem agrapats, no? I molts de nosaltres no som, vaja, m'hi poso jo al sac, no som grans creadors de grans imatges fotogràfiques, però a les xarxes hi ha fotografies que són autèntiques obres d'art, no?, moltes vegades.
Sí, a veure, la fotografia podem distingir l'obra fotogràfica de la meva fotografia, perquè tenen proteccions diferents. L'obra fotogràfica estaria protegida com qualsevol obra i, en canvi, la meva fotografia tindria una protecció menor. I, a més, el termini de protecció són només 25 anys. Però es protegeixen perquè igualment es considera que la posició de la càmera, l'angle que s'ha agafat al fer la foto, doncs és representatiu de la personalitat d'aquella persona. I, per tant, es protegeix. I que tothom que penja a la xarxa una fotografia està protegida pels drets d'autor. El que passa que és una protecció menor que l'obra fotogràfica. Per tant, ningú pot agafar-li fer ús d'aquella foto. I per reproduir-la... Bueno, hi ha excepcions també a l'autoria, no? Hi ha persones que poden fer ús per finalitats determinades sense necessitat de demanar l'autorització. Però això són les excepcions i límits als drets d'autor.
Uh-huh. Per tant, no, en tot aquest entorn de les xarxes està bé conèixer també els nostres drets, no? Que moltes vegades és allò de...
Exacte.
Ostres, aquestes fotografies, tal... la deixo ja de seguida, però li volia fer una pregunta sobre aquest tema del que parlàvem al principi, de les vacunes, de tota aquesta conversa al voltant de les patents. Hi ha alguna escletxa legal perquè realment aquestes patents es puguin... en certa manera, obligar que s'extenguin perquè arribi arreu del món tota aquesta informació sobre vacunes?
Jo crec que potser la via seria l'ús compassiu. Hi ha la possibilitat, i es preveu normativament, que es puguin posar, s'apliquin vacunes o productes sanitaris o medicaments que encara no estan totalment desenvolupats i que per una finalitat ús compassiu. Doncs aquesta idea d'ús compassiu també podria aplicar-se en aquests casos. El que passa que és difícil perquè xoca amb els titulars dels drets de la patent, no? I llavors aquí hi ha un conflicte que encara no està resolt. És sempre el mateix conflicte. El que inverteix econòmicament o mitjans humans vol optimitzar aquella inversió, però d'altra banda hi ha l'interès general o l'interès de la persona o de l'investigador que crea, no? I sempre trobarem aquest conflicte, que no és fàcil de resoldre.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui a la Susana Navas, catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi molt bé, que tingui molt bon
gràcies.
Dia.
Gràcies a Déu.
Adéu, bon dia. I de fet anem a la part més pràctica, no? La vessant més pràctica del dia a dia sobre aquesta propietat intel·lectual. En parlem amb Josep Maria Oyonate, que és advocat expert en propietat intel·lectual i adscrit al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, Mireia.
Als jutjats de Sabadell hi arriben molts casos de propietat intel·lectual?
No, desgraciadament no, per una raó. En part perquè tot el que és propietat industrial depèn dels jutjats mercantils. I desgraciadament aquí a Sabadell no disposem d'aquests jutjats. Estan centralitzats tots a Barcelona. I els temes de propietat intel·lectual, doncs, desgraciadament no és habitual veure'ls.
Perquè la gent desconeix els seus drets, perquè no hi ha conflictes al voltant d'aquesta qüestió, per què?
En primer lloc, perquè el gruix de la població no té coneixement. I després l'extensió de les xarxes i les aplicacions digitals en l'entorn personal fa que s'hagi diluït una miqueta aquest reconeixement del dret de propietat intel·lectual. I des de la vessant empresarial sí que és veritat que en el context de Sabadell, per la indústria que té, sí que hi ha una certa conflictivitat. Però també hi ha un element de necessitat de conèixer aquesta vessant per part de les empreses. Que això és una altra qüestió molt més àmplia.
Clar, anem a la part industrial, perquè amb la catedràtica de l'Autònoma hem parlat molt de la part més intel·lectual, no? Parlant de la part de patents, de la part industrial, de tota aquesta part de coneixement de la creació, no? Ella deia, és aquella creació que passa a la indústria, llavors ja és propietat industrial, no? Aquella que té una aplicació. En aquest cas, quins són els temes més freqüents que arriben als jutjats?
Mira, els més freqüents, normalment, el context espanyol, que no som un país precisament inventor, des del punt de vista estadístic, l'Oficina de Patents i Marques Espanyola i en el context europeu ens posiciona en una situació una mica dèbil en relació a Alemanya, França, potser Itàlia, Àustria, etc. Però el gran gruix ve per temes de marques i el context de les seves llicències, és a dir, la cessió d'ús d'aquestes marques.
Perquè aquestes patents, ens deien abans, no? En el cas de la propietat intel·lectual, són 70 anys després de la mort, no? Però les patents tenen un termini, diguéssim, de temps més curt? És a dir, es pot posar una patent per 10 anys, per 15, per 20? Com funciona?
Sí. En el context de la propietat intel·lectual, de la industrial, hem de distingir. Les patents són 20 anys, les marques són 10 anys prorrogables, eternament. El disseny industrial són 5 anys prorrogables fins a 25 màxim. I després tenim els models d'utilitat, que són 10 anys com a termini també màxim. L'únic dret de propietat industrial que és prorrogable eternament, és a dir, renovable, és cada 10 anys la marca.
Uh-huh. És a dir, si jo creo una marca, no? Per dir-ho d'alguna manera, vaja, la típica marca de begudes que tots sabem, no? Uh-huh. Es podrà mantenir al llarg de tots els temps perquè té aquesta part, doncs, que es pot anar prorrogant. En canvi, si jo invento una màquina que converteix aquestes llaunes en molt més petites i fa més fàcil, doncs, per exemple, la seva reciclatge, en aquest cas aquesta patent té una durada de 20 anys.
Exacte.
I a partir d'aquí, tothom que ho faci, que faci aquesta màquina, ja no m'haurà de pagar, per dir-ho d'aquesta manera.
No haurà de pagar. Mira, aquí hi ha un context aprofitant l'exemple que m'has posat d'una beguda gaseosa...
ens hem entès, eh?
Ens hem entès perfectament. En el cas aquest de la beguda gaseosa, mira, et posaré en aquest context i d'aquesta marca un exemple molt pràctic. Mira, aquesta beguda va néixer amb sota un secret empresarial, és a dir, es tenia una formulació i aquesta formulació va quedar en el context privat, és a dir, no la van registrar com a patent, la formulació, per una senzilla raó, perquè en el moment que tu demanes la patent, queda publicada la formulació. Això vol dir que tots els teus competidors, quan passen aquests 20 anys, la poden copiar. Si la mantens com a secret industrial i preserves mitjançant acords de confidencialitat amb els treballadors que no la puguin divulgar sota una penalització, saps que tens aquesta fórmula, la tens eternament. Això, en el context actual, desgraciadament, per formulacions inverses es pot saber la fórmula d'aquesta beguda. Però, en canvi, si durant aquests 20 anys treballes molt fortament al reconeixement de la marca, estàs tenint un element competencial bestial. És a dir, en aquest context, què vol dir? Doncs que per molt que la meva fórmula ja sigui coneguda, el color que faig servir en la meva marca, la denominació que faig servir, fins i tot en alguns contextos, l'olor és registrable com a marca. Estàs allargant la vida d'un producte que has convertit els teus consumidors en captius.
Una altra qüestió que també ens ha quedat pendent, perquè parlàvem amb la catedràtica de Dret Civil sobre la propietat intel·lectual i com què passa quan crees dins d'una empresa, no? En el cas de les patents, hi ha algunes diferències entre països, entre qui és la persona doncs, que regenta la patent, qui no la regenta, perquè clar, entenc que moltes vegades aquestes investigacions es generen dins d'una empresa, no? I aquesta patent pot anar a nom de l'empresa o a nom de l'investigador. Hi ha diferències entre països en com funciona això?
No. Bàsicament, el creador, diguem, el treballador, tindria el seu reconeixement, és a dir, el dret d'autoria o de participació en aquest invent. Però el dret d'explotació, és a dir, el guany econòmic, se'l quedaria a l'empresa sota la que ha estat treballant aquest treballador. No, en aquest context, és bastant uniforme aquest plantejament. I que és veritat que es pot pactar, eh? Hi ha investigadors que pacten el resultat de la recerca que fan. De fet, ha passat alguna vegada en el Centre de Recerca Biomèdica de Barcelona, hi ha hagut alguns investigadors que han estat importats, espanyols, que van marxar a l'estranger i han estat importats novament per tornar a Espanya, que quan han signat els contractes s'han reservat certs drets d'explotació, és a dir, és pactable en el contracte laboral.
Pel que fa a la resta del marc d'aquesta propietat industrial, en general hi ha moltes diferències entre països, entre Unió Europea, la Xina, els Estats Units?
Mira, en aquest context hi ha fets diferencials, més aviat, que venen molt pel context històric de cada país. Per exemple, aquí a Espanya tenim una modalitat de patents, diguem-li patent menor, que se li diu model d'utilitat, que té una vigència de 10 anys, que més que res són aplicacions pràctiques. És a dir, no arriba a un estat d'invenció, sinó que és una millora eficient d'una eina. Això no existeix en molts països. El model d'utilitat que s'ha reconegut aquí a Espanya no existeix. I també és veritat que Espanya ha evolucionat molt en aquest context. Pensa que nosaltres venim d'una època, a principis del segle XX, imitats quasi bé inicis quasi bé de la democràcia, a la que existia una patent d'introducció. És a dir, a Espanya, com no eren inventors, es permetia la protecció d'una explotació d'una patent que s'havia creat a l'estranger com a mecanisme introductori comercial i es podia protegir. I això ha desaparegut, òbviament. I ha quedat aquest residu, que és el model d'utilitat, que té una funció, que és una patent menor. Diguem-li que és una patent menor en menor duració de vigència.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui a Josep Maria Ullonate, que és advocat expert en propietat intel·lectual. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.